companys, agafa Fermín i no sé, ara no recordo què era l'altre jugador, també m'ha sortit, ostres, se'l veu content, se'l veu integrat en el grup, fa aquesta acció amb Rafinha. Jo no, a mi no m'encantava jo, Fèlix, i t'he de dir que m'ha guanyat, perquè m'ha guanyat en el sentit de que ara hi tinc molta més confiança que abans. O sigui, crec que està tenint més bon rendiment del que jo m'esperava, i sobretot aquest canvi mental que comentava el Toni, no? que dieu que no li queda cap altre que agafar-se això, i potser és que n'ha pres, perquè és que va sortir com va sortir l'Atlètic de Madrid, va anar al Chelsea pensant que era el seu lloc i també va sortir malament, i a base d'anar tenint històries repetides, potser ha pres consciència del que ha de fer, que és no escatimar esforços, sigui quin sigui el rival, i competir al 100%.
La mitjanit, Joao Fèlix a banda, que ja dic que avui ha estat el gran protagonista del partit. Ha dit Xavi que el marcador d'avui ha estat curt. Jo no he tingut la sensació que el Barça hagués hagut de guanyar 0-3 o 0-4 avui a Cádiz. Sí que he tingut la sensació, especialment a la primera part, que el Barça dominava el partit. Però la segona, fins que no ha entrat Pedri, hi ha hagut cert descontrol, després n'hi ha tornat a haver, no sé amb quines sensacions globals us heu quedat després d'aquest partit, que insisteixo, treure conclusions col·lectives avui, entenc que potser ni se n'han de treure, però si hem d'analitzar el partit, no sé si creieu que ha estat més igualat del que ha dit Xavi a la sala de premsa.
Bueno, jo crec que tens una que treuen sota pals, no? Que podria ser un gol que sigui el 0-2, després treu la mà Ter Stegen. Jo tinc la sensació que el Barça ha tingut controlat el partit la major part dels minuts. I jo valoro molt positivament aquesta victòria, perquè tens un munt de jugadors que no tenen continuïtat, surten avui, sí que és cert, doncs crec que és normal que el partit en algun moment, davant d'un rival que crec que s'ho està jugant tot, se t'embruti, que no flueixis, però l'equip, jo l'he vist amb una intensitat i un ritme alt a la primera meitat, sobretot, que dic, ostres, sent el partit on està, competint dimarts, m'ha estranyat i m'ha agradat molt d'aquest Barça. És a dir, que jo tinc la sensació que l'equip ha controlat el partit. Jo no he vist perillar el marcador en cap moment, però sí que és cert que no un marcador tan desajustat com comentava Xavi, o molt més ampli. És a dir, crec que el Barça amb un 0-1, 0-2 podia marxar tranquil·lament.
Sí, jo vaig amb la mateixa línia de la Mireia. Jo mirant el Barça no fa tant, tenia la sensació que quan un equip rival et feia quatre passades seguides, el Barça es desordenava, i avui en cap moment he tingut aquesta sensació. He vist un Barça molt sencer, que no ha perdut el toc al partit mai, amb jugadors inhabituals, com deia la Mireia ara, i sí, evidentment no és un partit de golejada, però per sensacions i per nivell de joc crec que el Barça és una victòria més que solvent aquesta, i evidentment entenent també el context, el que ve i el que va passar la setmana passada i qui ha jugat, així que d'alguna manera corroboro i estic d'acord amb el que ha dit Xavi una mica.
Sí, a més és el típic partit que si tu l'arribes a jugar a l'octubre, quan estaves enmig d'aquella dinàmica nefasta, surts d'aquí que no guanyes, o que en una relliscada fas un penal i perds 1-0, però ara guanyes una mica per la inèrcia, no? Perquè
mira el dia de l'envers.
Correcte.
No? Sí.
Alguna cosa similar, com que tu estàs en un bon moment, no tens ansietat, quan no tens ansietat no et poses nerviós en un moment de dos contracops, no tens ni tan sols urgències, perquè la Lliga jo crec que els jugadors ja sabien que el Madrid havia guanyat a Mallorca i sí, has de guanyar per intentar quedar segon, no? Però no tens ni la pressió de dir, ostres, és que no puc fallar perquè la Lliga està en joc. Aleshores, jo crec que el Barça ha baixat nivells de tensió, de sobreexcitació, de pressió, d'ansietat, i això fa que tot flueixi molt més. Jo crec que l'equip està en una dinàmica, per primer cop en tot el curs, que totes li ponen. I es nota perquè amb el gol que t'has trobat jo crec que té un punt de fortuna, després el Cádiz també és veritat que et genera alguna, però les que abans anaven de rebot a dins ara van a fora, i per tant són dinàmiques, i ara crec que el Barça està en una dinàmica la millor del curs, és que és per segon cop en el que va de temporada porta 6 victòries seguides.
Això també ho va dir Xavi avui, que l'equip està en el millor moment de la temporada. Li volia preguntar a l'Oriol precisament per això, per un entrenador, clar, tampoc ha de ser fàcil, no?, fer 9 o 10 canvis respecte a un altre partit, perquè és una situació, Oriol, molt circumstancial, vull dir que pràcticament no passa mai, no?, i sovint jo des de fora tinc la sensació a vegades també que l'equip se'n ressenteix sí o sí, vull dir que és impossible que no se'n ressenteixi, perquè són jugadors que la majoria no han jugat junts en cap moment de la temporada.
Clar, al final prioritzes quin dels partits pròxims que tens li dones més valor. Ell prioritza Champions i, per suposat, entén que si avui no li surt bé, pues se l'envaina i no passa absolutament res, no? Quan fas aquests canvis tan dràstics i juga gent que porta tants pocs minuts i al final pot acusar el ritme, molts cops ja entens que, bueno, que avui pot ser que no et surti bé. La veritat és que li ha sortit bé, li ha sortit molt bé. Sempre estic d'acord amb el que diu la Mireia, avui no.
Està bé,
estem molt d'acord sempre amb tot. Jo crec que el Barça ha fet molt bona primera part, però si se'n va amb 0-0 tampoc passa res. I la segona, en canvi, tot i que el Cádiz no ha tingut grans situacions de gol, fins que no arriben els canvis, per mi la sensació és que mica en mica vas perdent el partit. El control del partit el tens completament fora, et comencen a fer moltes centrades laterals molt fàcils, comences a perdre segones jugades, i arran dels canvis sembla que el Barça es torna a endreçar una miqueta, però la segona part, per mi, el control del partit no el té ni un equip ni el té l'altre. És a dir, eren situacions que si el Cádiz t'arriba una i et fa gol, doncs et quedes amb aquella cara tonto, perquè és que no acabes controlant el partit tampoc. Però és que és normal, perquè clar, al final, amb tants canvis, prioritzes el partit d'aquí pocs dies, gent que no... que li falta ritme de joc... utilitza ràpidament Bamal, li fica Rafinha, perquè és que al final tens la sensació que estàs perdent el control del partit. Pedri cap a dins ràpid. Jo crec que Xavi ha encertat molt bé els canvis, perquè veia que el partit se li estava anant de mica en mica. Pues això és algo normal, perquè estàs prioritzant l'altre partit, i en el cas del Barça podria ser el cas del Madrid també, i bueno, al final són aquests moments de joc que jo crec que a la plantilla li falta aquella més magnitud de gent, no? Avui veus el City, i si veus el City, l'equip del City avui, a part de que juguen molt bé, veus que fa canvis i es nota molt poc, es nota molt poc en el nivell de joc. En canvi, en el Barça, en la situació en què estem econòmicament, que no pots tenir una plantilla molt, molt, molt àmplia, al final no pots, els canvis que fan es noten i és normal en el joc.
Vols dir, per tant, que hi ha molta diferència, o més diferència de la que hi hauria d'haver entre la primera i la segona unitat, no?
Exacte.
Sí, això també és el que té tenir la plantilla curta, no? Que ja ho hem explicat, i hem estat d'acord que el Barça té una plantilla curta aquesta temporada. I tot i així, la plantilla ara és més llarga. Hi ha un senyor, per exemple, que es diu Pau Cubarsí, que ja no és que sigui un central de rotació, no? Sinó és que avui juga i el veu jugar, i jo insisteixo, jo crec que acabarà la temporada i seguiré al·lucinant en totes les situacions i en tots els partits amb Cubarsí, que avui, per cert, ho deia el Pou a la transmissió, ha fallat una passada, ja no sé si ha estat el vent o què, però hi ha hagut una passada que s'ha anat directament a servei de banda, però a mi em segueix al·lucinant, què voleu que us digui? No me n'acostumo, jo.
Tinc dubtes de... Al revés, tinc cada cop menys dubtes de que serà titular a l'Eurocopa.
Anava a dir el mateix.
És que jo crec que serà una titularitat per aplastament. És a dir, no es podrà frenar, això.
Sí. Ves que el Barça ha estat així. El Barça, si alguna cosa tenia, era centrals. És veritat que Christensen pivot, de Koundé lateral dret, però i el Barça ha estat així. Vull dir, s'ha menjat a tothom i no ho sé. Ara mateix, si a tu et diuen si algú s'ha de perdre el partit, tant de bo que no passi, però si algú s'ha de perdre el partit, per exemple, de dimarts, i dius Araujo o Cubarsí, i sí que hi ha el factor Mbappé, però és que jo no en tindria cap dubte.
Ara seria una baixa per mi molt greu, la de Cubarsí. Sí. És que té una clarividència amb sortida de pilota, les passades que dona sempre són amb avantatge, a més defensa bé. Ara és que els companys jo crec que saben que és el que millor ho fa, perquè jo veia avui que totes les pilotes anaven cap a ell, no hi havia sortides clares, Pau Cubarsí, espavila't tu, no? I crec que s'ho ha guanyat, és a dir, és importantíssim ara mateix.
Sí, sí. 10 minuts per sobre de la mitjanit. Una pausa, res. Una pausa i de seguida tornem. Ara torna.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballet. Per donar-nos un caprici sovint hem d'esperar. A Renault no has d'esperar. Aprofita les ofertes de la nostra àmplia selecció de vehicles nous. Amb entrega immediata perquè puguis conduir el teu Renault sense haver d'esperar. Oferta vàlida fins a esgotar existències.
Aprofita-ho a Movento Hauser. Concessionaris oficial Renault a Sabadell, Terrassa, Manresa, Vic, Mataró, Badalona, Pineda, Sant Cugat, Cerdanyola i Rubí o hauser.com.
Soc en Feu Feixada, soc el presentador d'Expo Ocasió Girona. Cada any ho faig jo. Em diuen, posa't americana negra i presentes. Si no ho faig jo, qui ho farà? Qui ho farà?
Expo Ocasió Girona. Soc en Xuriguera i us ho recomano.
Expo Ocasió Girona. Fira del vehicle d'ocasió i quilòmetre zero. 26, 27 i 28 d'abril a Fornells de la Selva. Col·labora Dabel Grup Seguretat.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024 a Catalunya, arriba amb la seva innovadora tecnologia per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes? Ocasión
Plus. Valdiri, Valdiri, on ets?
Al quilòmetre 710.
Que t'has quedat tirat?
No, al contrari. Estic comprant un cotxe al nou centre de vehicles d'ocasió. Quilòmetre 710. Tenen una àmplia gamma de cotxes d'ocasió, seminous, quilòmetre zero, en perfecte estat. I amb la garantia i servei Honda i Hyundai. Entra al web km710.com i segur que trobaràs el cotxe que busques.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas del teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Si aquestes són les reaccions dels clients de Mazda sobre l'atenció que posem en els detalls...
Uau, que maco.
Mare meva.
Quina qualitat.
Imagina't com serà conduir els nostres cotxes. Mazda CX-30, el SUV híbrid amb 6 anys de garantia i etiqueta Eco. Crafted in Japan.
Prova-la a la xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
La teva concessió Nissan, líder en atenció al client a Barcelona i Girona és...
Romauto.
On pots provar el Nissan X-Trail i Power i el Qashqai.
Romauto.
On trobaràs el teu Nissan al millor preu a...
Romauto.
Romauto, la teva concessió Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. Més informació a romautonissan.com.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Omoda, nova marca. Omoda 5, nou model. Tot nou. Arriba Omoda 5, nou model. Nova marca. Omoda 5, infinitament nou. Vine a veure la EMA Tècnic, nou concessionari Omoda a Barcelona, Mataró i Girona. Omoda 5, des de 149 euros al mes, amb 7 anys de garantia. Consulta condicions a EMA Tècnic Omoda. Tot el futur, ara amb el que és nou. Omoda 5.
Aquest mes a Roma Coloma Suzuki emporta't el teu nou Suzuki amb les millors condicions. Aprofita aquesta oportunitat única. Només aquest mes amb la compra del teu Suzuki amb el millor finançament. Et regalem el manteniment i l'assegurança del primer any gratuït. Visita'ns i informa-te'n a Roma Coloma Suzuki a Barcelona al carrer Potosí. Mataró, Sabadell, Sant Boi i Molins de Rei. romacolomasuzuki.com.
Estàs buscant cotxe? Aquesta és la teva oportunitat. Ara a SEAT Catalunya Motor fem liquidació d'estocs. Visita'ns i trobaràs el SEAT que busques. Aprofita l'oportunitat. Unitats limitades. A Barcelona, al carrer A51 de Zona Franca i a l'Avinguda Madrid 179. T'esperem a SEAT Catalunya Motor.
Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
44.988, 44988, de la sèrie 033.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tinc un amic que coneix un amic que té un germà que en coneix un que et pot aconseguir un Volkswagen amb les millors condicions. Xxt, però no diguis res, eh?
Saps què? Que jo ja m'he fet Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condicions exclusives i disponibilitat immediata per als nostres vehicles en estoc. I en gaudeixes ja.
Informa't a Mogauto, concessionari oficial Volkswagen a Barcelona i Badalona. Mogauto.com.
Estàs pensant en un nou SEAT? No et perdis les ofertes irresistibles de Baix Motor, concessionari oficial SEAT. Ha arribat el moment. Tria el teu SEAT a Baix Motor SEAT. Tota la gamma SEAT a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes. I vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi i Gavà. Baixmotor.seat.
Si aquestes són les reaccions dels clients de Mazda sobre l'atenció que posem en els detalls...
Uau, que maco.
Mare meva!
Quina qualitat!
Imagina't com serà conduir els nostres cotxes. Mazda CX-30. El SUV híbrid amb 6 anys de garantia i etiqueta Eco. Crafted in Japan. Prova'l a la xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu. The second someone mentioned you were all alone, I could feel the trouble crossing through your veins. Now I know got a hold. Just a phone call left unanswered had me sparking out. These cigarettes won't stop me wondering where you are. Don't let go, keep a hold. If you look into the distance, there's a house upon the hill.
Dos minuts per sobre d'un quart d'una de la nit. Estem analitzant aquesta victòria del Barça. 0-1.
Gerard Ballera.
Efectivament, això és el tu diràs. Amb la victòria del Barça, com dic, 0-1 contra el Cádiz. Ara l'aparcarem, però deixeu-me que em parli encara uns minuts més, perquè sí, tothom té al cap ja el partit de dimarts contra el Paris Saint-Germain, quina alineació farà Xavi... El Paris Saint-Germain no ha jugat aquest cap de setmana, li han ajornat el partit a la Lliga Francesa precisament perquè pugui preparar consciència i amb plenitud física el partit contra el Barça. Ara en parlarem una mica d'aquest partit, però abans del que ens deixa també el partit entre el Cádiz i el Barça. Algun altre nom propi dels qual m'agradaria parlar-ne? Per exemple, Vitor Roque, que avui era portada, em sembla, de Mundo Deportivo. Si no vaig errat, ruge la Liga, titulava i obria en portada Mundo Deportivo. I què? Quina sensació us ha deixat?
Sensació tirana dolenta, tirana fluixa.
Molt fluixa.
Molt fluixa. Molt discret, Vitor Roque. Crec que he vist pel Twitter un mapa de calor del seu mapa de passes a la primera meitat i crec que n'hi ha un.
Sí, és que no ha participat.
No,
o sigui, és un mapa de fred, més que sí, de calor.
No. És un mapa com de línies i només n'hi ha una en tot el camp. I és un passe de 5 metres.
Tot i així, sempre un davanter centre... És molt injust criticar-lo, sí, perquè ell sol no es pot fabricar, yeah, les ocasions. És a dir, per exemple, va fer un partidàs, però quantes ocasions va tenir Lewandowski al Parc dels Prínceps? Una, que remata malament de cap. Molts cops, un davanter, per més que es mogui bé, treballi bé, si no li arriba aquell dia... No,
sí, però jo crec que no l'analitzem, no, per les ocasions. Per exemple, no. Lewandowski no va marcar, no va crear una ocasió l'altre dia, però va fer un partidàs, però un partidàs, sí, descomunal, sí, l'altre dia. I avui... Però clar, tampoc és la seva feina, no? Allò de descarregar, baixar la pilota, però no ho sé.
A mi és que crec que avui no s'ha acabat de moure bé, perquè sí que és cert que potser no tenia... Ell li agrada córrer, és a dir, ell li agrada trencar en profunditat, però crec que avui... En alguns moments potser l'equip ho necessitava i no ha tirat tantes desmarcades com de costum. És a dir, avui l'he vist com molt més estàtic. I no m'ha agradat. Jo crec que ha d'intentar participar molt més en el joc. És a dir, potser apropar-se en algun moment, és a dir, estar en contacte amb la pilota, perquè si no tinc la sensació que viu en una illa deserta i allà és molt difícil que acabi entrant, no? Quan crec que una de les coses que ha de millorar o fomentar més és aquest joc més col·lectiu de Vitor Roque. Avui m'ha deixat una sensació a mi, pues, com dèieu, freda. Vull dir, no l'he vist tampoc a ell a gust jugant.
Tampoc se li veu un peu molt fi, eh?
Té un peu molt fi.
O sigui, com per baixar i posar-se aquí a altura de mitjos i començar aquí a tocar. Jo crec que Xavi el havia utilitzat en els partits en els que havia fet gol al costat de Lewandowski una mica per una raó, també. Perquè Lewandowski fixés més i ell entra a dinamisme, desmarcades, pencar per la banda, entrant cap a dins, doncs, bueno, toques més pilotes perquè tens un tio fixant i al final tens menys responsabilitat col·lectiva. Però avui estan sols, se li han vist més costures, crec jo. I probablement hi ha un punt aquest de que no ha interpretat bé els moviments que deia que comentava ara aquí la Mireia. Però bé, jo crec que no li reforça el més important que necessita Vitor Roque ara mateix, que és un tema mental i de sentir-se amb la confiança de que venint a un país nou i una lliga nova pot fer-ho bé.
Què t'ha semblat Vitor Roque, Oriol?
Bueno, molt a la línia, crec que una miqueta desubicat en els seus moviments, en les situacions on ell havia de rebre la pilota, però és que és completament normal. És que un jugador que tan jove, que canvia de país i alhora va jugar en un club com el Barça, on és un model molt, molt, molt específic, on veus que arriba tard en totes les situacions per donar continuïtat a les jugades. No és que no ho vegui, és que arriba tard, és que no és capaç de poder pensar ràpid en aquests moments, necessita temps. Que jo el comparo molt amb aquell perfil de jugador que té l'Atlètic de Madrid, que és Correa. Per mi és aquell perfil de jugador que no és talentós, que no té gran de talent, però que té molt de gol, que té gol, que té agressivitat als metres finals per fer números de gols, i veurem si amb el temps és capaç d'anar polint aquestes petites coses i d'anar-se acostumant, però no ha estat bé. I també m'agradaria remarcar, ja que estem amb Vitor Roque, però a mi, ostres, em sorprèn que ningú nombri Fermín, perquè és que avui Fermín, el partit de Fermín, un cop més ha sigut descomunal. És Pau Cubarsí sense Fermín no se'l valoraria tant, perquè Pau l'està buscant constantment, és un jugador que juga molt bé entre línies, un jugador que està sempre encarant l'última línia rival, no va rebre, sinó que l'espera, i a partir d'aquí poden aparèixer Pau Cubarsí, poden aparèixer aquests perfils de jugadors que tenen bona passada. A mi, sensació que molts cops que li passava amb Gavi també, no se'ls anomena tant, però és que per mi són completament essencials. I avui parlem de Joao Félix, quan per mi, si deixem de banda el gol, el millor jugador del Barça ha sigut Fermín.
Sí, t'ha encantat, Fermín, a tu?
A mi sí, a mi és un perfil de jugador que m'agrada molt, un jugador que està sempre encarant l'última línia rival, que espera que no li atrau la pilota, que espera en el lloc adequat, en l'espai adequat, per girar-se i encarar ràpid. A part, té molta intensitat, pressiona molt, té molt de recorregut. A mi em sorprèn que ningú el nombri, i que nombri a Joao Félix. A mi em sorprèn, sí.
Ens il·lumina i ens agraden molt les xilenes, però és veritat que segurament hi ha d'altres feines també, i el camp Fermín en fa d'altres. Mira, ja que treus el nom de Fermín, Oriol, hi ha evidentment el debat de qui jugarà dimarts que ve al mig del camp. Frenkie de Jong, Gundogan, i segurament el dubte, no?, per estats de forma i perquè és l'últim que acaba d'arribar, i per posició, si serà Pedri o serà Fermín. No sé si contempleu alguna altra opció o creieu que és això, és Pedri o és Fermín.
Per mi sí, hi ha aquestes dues opcions.
Jo crec que no hi ha més, és una o l'altra.
I què? Per on tiraríeu?
Ara ho parlàvem una mica aquí en la darrera pausa publicitària. És fa de poc dia en una tertúlia, perquè t'agrada que ens mullem, però és que ara mateix ho veig super complicat, perquè si tu em dius que juga Pedri d'inici, m'encaixa, perquè el que ha fet Xavi al llarg de l'any, sempre que ha tingut un jugador bé, l'ha posat d'inici. És a dir, ha estat molt anar per l'aposta segura al llarg de tota la temporada. Recordo que Frenkie, després d'estar moltes setmanes de baixa, va entrar directament a l'11. Lewandowski també va jugar a mitja hora al clàssic, és a dir, ell, quan un jugador està mínimament bé, ja el posa. Això és el que ha fet Xavi. Per tant, tu em dius que el Barça juga el partit més important de la temporada, que Pedri ha fet dos partits ja de mitja hora, no veig cap raó perquè no jugui 50 minuts. Ara, si tu penses que pot haver-hi una pròrroga, que Pedri et calma el partit, que quan apareix a la segona meitat et dona aquella pausa
on suposadament tu t'interessa que el partit no es trenqui, que és el que pot buscar el PSG en una darrera mitja hora amb un hipotètic 0-0 o 1-1, doncs també m'encaixa. Per tant, no sé què farà Xavi, crec que és una decisió difícil, eh? És una decisió molt oberta, perquè avui Fermín ha demostrat que té un to físic molt bo, que juga sense ansietat, que et dona molta intensitat en la pressió, i sobretot que està per jugar com ja va fer contra el Nàpols, on fins i tot va marcar.
Jo crec que posarà Fermín, i jo crec que Xavi posarà Fermín, i jo també posaria a Fermín.
Per què?
Pel que deia el Toni, crec que és un jugador que ha respost a tot gran moment que li has demanat, com és Nàpols, com és el clàssic contra el Madrid al Camp Nou, anava a dir, a Montjuïc, que crec que fa un molt bon partit. És un jugador que jo crec que lliberes a Pedri una mica d'una pressió que sí que Xavi aposta per posar els jugadors a la que estan bé i a la que pot, però Pedri crec que és un cas especial. Pedri crec que és una altra cosa per el background que té, per el que li ha passat. I crec que hi ha un precedent també, que és la Supercopa d'Espanya contra el Real Madrid a la final, on Pedri és titular per primer cop sortint de lesió, amb Xavi planejant-ho tot perquè jugui aquell partit, i no té l'impacte, evidentment, perquè el context tampoc acompanya, eh? I l'equip fa un mal partit, però no té l'impacte més esperat, i en el fons també crec jo que el partit contra el Paris Saint-Germain serà un partit que, ni fent una gran primera part, a la mitja part no estarà finiquitat aquest partit. O sigui, ni que el Barça surti molt, molt bé, a la mitja part encara estarà per jugar això. Serà un partit llarg, on a mesura que avancin els minuts hi haurà la por a perdre i el marge de gols que jugaràs amb les emocions. I jo crec que posar Pedri allà, des de la banqueta, és un luxe per un Barça que té plantilla curta, que no té molts revulsius des de la banqueta, parlant de Joao Félix tot plegat. Crec que Pedri, en els últims partits, doncs, ha demostrat ser molt, molt beneficiós en aquest sentit, i que hauria de ser el camí que segueixi Xavi també el dimarts.
Clar, si avui miram els minutatges, un podria dir ha jugat més Fermín que Pedri.
No, però són perfils diferents. Jo crec que Fermín pot aguantar tres partits seguits o quatre, perquè està molt bé. Jo penso que jugarà Pedri, perquè és un jugador que és diferent i que el Barça està clar que el necessita. Jo crec que la millor manera d'afrontar aquest partit contra el PSG, que transita molt bé, que té jugadors molt valosos a dalt, a més de tenir talent, és tenir molt la pilota, i crec que es necessita un jugador com Pedri. Està clar que a París va jugar molt bé sense Pedri, i això també doncs pot ser una senyal, no? Però és un jugador tan determinant ara mateix que si està per 70 minuts bons, jo crec que ha d'estar.
Pedri, Fermín, d'un doctors,
ens ho hem parlat abans,
un 50-50, desempat a Riera, que tu qui posaries?
Jo crec que jugarà Pedri, per veient el que ha fet Xavi i el que creu en ell, jo crec que jugarà Pedri. Ara, també us dic que l'eliminatòria es jugarà durant molts minuts, i no serà en la primera part, jo crec que es decidirà la segona. I tenir un talent com Pedri a la segona part, on et pot accelerar un partit o desaccelerar, és a dir, calmar-lo quan necessita calma perquè comences a perdre el partit, com ha passat avui o com va passar l'altre dia, és molt, molt avantatjós tenir aquest perfil de jugador per les segones parts, entrar i que sigui decisiu, perquè a nivell de físic pot fer-ho, és importantíssim. Perquè jo no el veig d'entrada ara mateix en un partit on el PSG, jo crec, intentarà sacsejar-lo, és a dir, tirar molta velocitat a dalt, intentar que sigui d'anades i tornades, que és on el Barça pateix, i aquí jo tiraria de força i d'intensitat, i a la segona part intentar tenir el control complet del partit. Ara, jo, coneixent el que fa Xavi, crec que jugarà a Pedri. És la meva sensació.
Tot i que insisteixen en que Fermín ha fet un gran partit i que potser a tu et semblaria bé també que fos Fermín. Vull dir que no ho veuries una mala opció,
per
tampoc.
Mi, jo valoraria ficar Fermín i guardar Pedri, guardar talent per la segona part, sí. Perquè crec que aquestes eliminatòries no es guanyen en la primera part. Mai. Si us hi fixeu, les últimes eliminatòries que hi ha hagut i les d'aquests dies, quasi totes en la segona part es decideixen tant per acabar de guanyar-lo, per matar-lo o per remuntar-lo, i la veritat és que el Barça, amb la plantilla curta que té, i sobretot a nivell ofensiu, la falta aquesta de talent en metres finals, Tenir aquest perfil de jugadors que te'l pot accelerar o calmar el partit, per mi és importantíssim, com pot ser Joao Félix també.
Dos quarts d'una, ja sabeu que el Barça juga a RAC1 i el Sushi d'Atvetller Origen han format un tàndem imbatible a la Champions. I si no ho sabeu, us ho explico. Aquest sushi deliciós i fresc d'Atvetller Origen, que la volen diàriament a 85 de les seves botigues amb el segell del xef, amb estrella Michelin, Hideki Matsujisha, i s'ha convertit en el nostre gran talismà a l'estudi de RAC1 a les nits de Champions. I com que tenim un somni, Joan Martí, no em miris amb aquesta cara, sí, tenim un somni, que és Wembley. Wembley és a l'horitzó, és lluny encara, sí, però és a l'horitzó. I a RAC1, i amb Atvetller Origen, posem en marxa l'operació Nigiri. Tu que has fet moltes operacions biquini, abans d'algun estiu, doncs...
Pensava que diries aquí a la Diagonal. Aquí a...
També, segurament que n'ha fet unes quantes. Però això també, Ballús, si crec que et supera, potser, eh? Vull dir que...
I tant.
Mira com riu. Doncs ni l'operació biquini de la platja, ni la que parla de la Diagonal al Ballús, sinó que és l'operació Nigiri. Perquè vosaltres, els oients, també formeu part d'aquest efecte talismà. I per què us ho dic això? Doncs perquè podreu guanyar una caixa megaparty de sushi d'Atvetller Origen, caixa megaparty de sushi d'Atvetller Origen, amb la que gaudireu del seu sushi elaborat amb productes frescs i de qualitat i que inclou nigiris de tonyina balfagó, de salmó, California rolls, maquis... Inclou 41 unitats, aquesta caixa megaparty. És a dir, ni el Ballús se les acabaria. D'això se'n menja unes quantes... Però 41 unitats, la caixa megaparty. Què heu de fer per participar en el sorteig? Doncs entreu a RAC1.cat. Entreu a RAC1.cat i allà tindreu tota la informació per participar a aquest sorteig que organitzem els de Barça Juga RAC1 amb els de l'Atvetller Origen. Si no, també, pels que estigueu a les xarxes, a través del compte d'Esport RAC1, @EsportRAC1, a la X, el tuit fixat que hi ha, veureu l'enllaç en el qual heu de clicar per participar, per poder guanyar aquesta caixa megaparty que inclou 41 unitats de sushi. Dimarts, evidentment, molt pendents tots els que heu participat en aquest Barça-Paris Saint-Germain durant la transmissió del Barça Juga RAC1 per veure si sou els afortunats o no. Un dels que ha jugat de titular, i no n'ha jugat gaires de partits de titular aquesta temporada amb el Barça, és Oriol Romeu, especialment en aquesta segona part de la temporada. Ens quedava per escoltar a la Televisió de Catalunya el migcampista d'Ulldecona.
M'imagino que satisfet des del punt de vista de que el gran objectiu era sumar els 3 punts avui, sortir-ho amb la victòria, sortir-ho amb els 3 punts i has pogut jugar tot el partit. Quines sensacions tens després d'aquest partit?
Content, satisfet de poder guanyar, satisfet de poder tenir minuts i sentir-me còmode al camp i ajudar l'equip a poder traure esta victòria, que no era fàcil. Sabíem que ells se jugaven molt, sabíem que ells intentarien posar-nos contra les cordes en molta pilota llarga, en molta segona jugada, jugaves molt físics, ràpids, i jo crec que s'han mantingut prou tranquils. Sí que s'ha quedat la segona part a costat tenir més la pilota, però hem de ser positius i hem d'estar contents de poder seguir sumant, de poder seguir continuant en una miqueta en la pelea per la Lliga i que l'equip estigui en la bona dinàmica i una vegada més porteria zero, que sempre ajuda i sempre alegra, sobretot els que tenim una tasca més de defensa.
Suposo que era important avui aconseguir la victòria, sobretot per arribar al Bernabéu amb aquests 8 punts de diferència, i avui era un dia que no es podia fallar, que encara hi ha Lliga.
Evidentment, si guanyem allà, ens col·locarem a 5 i seguirem posant pressió, i aquest és l'objectiu ara mateix. Primer que res, tenim un partit, no cal dir-ho, la importància del dimarts és clau, però després seguir vius en la Lliga i arribar les últimes jornades en opcions de poder encara apretar més seria molt bonic per a l'equip, i crec que estem en la dinàmica correcta i jugant de la manera que necessitem per a tenir aquestes opcions.
El resultat d'avui i el fet d'aconseguir els 3 punts és una demostració de la bona dinàmica que segueix l'equip des dels últims partits?
Segurament sí, perquè se fan canvis i l'equip segueix competint bé i segueix guanyant i segueix oferint una bona cara, i això jo crec que el fet de que la correcció corrent va en una direcció correcta, penso que ajuda. No és tot, però evidentment sí que ajuda, i content que així sigui i que poguéssim, els que ens ha tocat jugar avui, aportar des de la nostra part.
Fins a quin punt era important el partit d'avui per tu a nivell personal, el fet de tenir aquesta oportunitat de disputar-lo?
Pràcticament com tots els minuts que venen. Al final intentes sentir-te bé, jugar, ajudar i tenir bones sensacions, guanyar, evidentment, alegre i ajuda un, i així ha sigut avui, o sigui que el doble content.
A vegades és un punt injust, també fer valoracions d'alguns futbolistes que no juguen durant la temporada i que els toca jugar en partits com aquests, però la sensació des de fora és que no acaba d'estar del tot còmode Oriol Romeu. Ja coneixem els seus problemes físics, però el veu jugar i no és l'Oriol Romeu tampoc que va començar aquesta temporada amb el Barça, no? Segurament els problemes anímics també existeixen, perquè havia de ser un jugador, jo crec, que molt més important del que acabarà sent, perquè fa pinta que l'estiu marxarà.
Sí, jo crec que a l'estiu molt hauríem de canviar les coses perquè no deixi el club. Al final crec que ell ho va dir, no?, en una entrevista aquí mateix, que ell ha de ser honest amb el seu propi rendiment. Al final és un peix que es mossega la cua, perquè quan tu jugues, si no tens el ritme que toca, encara és més difícil que juguis, però com menys jugues, més difícil és que tinguis el ritme, i avui se li ha vist, no?, un parell de transicions que li costa quan ha de córrer cap enrere. A mi em sap greu, crec que feien, mira, des del 27 de gener, diria, que no jugava de titular en el Barça 3, Villarreal 5,
Villarreal.
Diria que són quasi 3 mesos sense ser.
Pensava que no feia tant, però sí.
Jo crec que són 2 mesos i mig, perquè ho he mirat a la prèvia del partit, hi havia 4 o 5 jugadors que avui jugaven que feia com a mínim 2 mesos i mig que no eren titulars. Això es nota i això es paga. I el ritme que tenen els seus companys, que venen jugant la majoria d'ells, Sergi Roberto, Fermín, l'Oriol Romeu no té, si a sobre li afegeixes les crítiques que s'han dut tot aquest any amb els seus errors, doncs no jugues alliberat i et dediques només a intentar ser correcte i a desplegar físicament. Però l'Oriol Romeu del Girona de l'any passat no era només desplegament físic, sinó que també era criteri i cert atreviment en pilota, i no ho estem veient aquest any.
Sí, no, sap greu, perquè és un jugador que veu que se li veu que no passa una bona estona quan està jugant a futbol. I això al final és el que més sap greu, en un jugador que surt de la norma o del motlle que tenim imaginat de molts futbolistes, molt honest, molt reflexiu, que intenta entendre per què passen les coses, i en aquest sentit, doncs, potser ha arribat en el Barça un pèl tard, o ha tornat un pèl tard en un moment de la seva carrera on ja no... on ja no està, doncs, al nivell que segur que li agradaria. També crec que hi ha un factor amb Oriol Romeu, que és un jugador que no s'ha mogut mai per contractes o per temes econòmics o ha prioritzat res per l'estil. Quan se'n va al Girona, té una xerrada de jugador a president amb el Southampton perquè el deixin marxar allà perquè té ganes de tornar a casa. Quan ve cap al Barça aquest estiu, també parla amb el Girona, és on és amb tothom, intenten trobar doncs una solució. I aquest estiu, si no està còmode, estic segur que també s'optarà per aquesta via, perquè tal com és Oriol Romeu, doncs és una persona que intenta buscar solucions als problemes que s'ha trobat.
Sí, jo crec que pateix una mica un bloqueig mental, no?, de tota la situació que ha viscut, de començar molt bé, després d'estar molt fora de l'equip, de tornar-te a reenganxar i veure que potser no estàs rendint al seu millor nivell. Crec que això costa d'assumir per un futbolista. Estàs en un Barça que us ho juga tot, tens tot aquest rum-rum mediàtic al voltant, i crec que li està costant, doncs, arrencar. Veurem, tant de bo, doncs, escollir un lloc on pugui ella estar còmoda, perquè ara mateix jo crec que el veig com inclús patir o amb por de fallar ja algunes passades, i crec que això per un futbolista no és agradable.
Dit això, ara t'escolto, Oriol, però dit això, no va sobrat de peces al mig del camp si dimarts passa qualsevol cosa. Ja sé que probablement és una de les últimes opcions, però parlem de Fermín i Pedri, qui jugué a titular, l'altre sortia des de la banqueta, però el partit és llarg. Tu em mires amb cara de que no,
Joan Martí? Home, pot ser que tingui algun minut, no?, al final del partit.
Jo ho veig, com estiguin jo ho veig improbable.
I quin altre migcampista...
Jo crec que és...
O sigui, abans creus que surt Casador, per exemple, que Oriol Romeu?
Doncs crec que si és en un moment on el PSG està agobiant, crec que sí, que és possible que surti abans Casador.
Vale, doncs ja està, ho has deixat claríssim.
O ni Casador, però no veig Oriol Romeu entrant, a no ser que sigui per una necessitat màxima. La veritat, no sé...
Jo crec que sí, que sí, els dos del mig estan molt
cansats. No, perquè ara pensava en recanvis, però...
I queda
però,
poc, clar. Pot ser que surti. Jo no veig abans Casador, eh? Tu veus a Xavi posant a Casador abans que Romeu? Jo ho veig complicat.
Bé, és que jo crec que Oriol Romeu pateix molt en transicions, i si m'imagino un guió on Xavi vol, diguéssim, tallar el zafarranxo del PSG, m'imagino un PSG volcat, amb un joc molt elèctric, amb un partit trencat, imagina't que vas 1-1 i al PSG li falta un gol, amb transicions voldràs gent que vagi bé a fer ajudes, i crec que l'explosivitat que té Casador no la té Oriol Romeu. No veig a cap dels dos, eh? Fins i tot veuria abans col·locar Íñigo Martínez de pivot o algun invent d'aquests. La veritat és que crec que no hi té confiança amb Oriol Romeu per moments clau.
Oriol Romeu, vols dir-ne alguna cosa, Riera?
No, jo crec que ho heu dit tot, sobreu sense confiança en situacions de que va rebre pilota, sobreu que no acaba d'estar fi, que no acaba de sentir-se còmode, i es nota en el seu joc. Per jugar a pivot al cap del partit important en cas de Gòbio, per mi Pau Cubarsí és un perfil pivot que podria jugar tranquil·lament bé, entrant Íñigo darrere, situacions d'estrès, sumes 3-4 centrals en el camp, és una possible solució. Bé, jo crec que abans Xavi pensa més en, inclús en Casador que en Oriol Romeu, no sé, és la meva sensació que tinc, que no acaba d'estar fi, i Xavi ho veu i no acaba de tenir aquesta confiança mútua.
I després hi ha altres jugadors també que han participat, el cas d'Héctor Fort, que avui potser ha estat més discret, tot i que és veritat que tenia un altre rol avui, eh? Perquè avui feia de com de Condé una mica, vull dir, tancava com a central.
Sí, però la seva posició més natural una mica, que jo li recordo a Luanda, que juga de lateral esquerre perquè Cancelo a última hora no pot viatjar, i fa un partit que acabo amb moltes millors sensacions com les que he acabat avui.
Sí, però natural perquè juga a la dreta, vols dir?
I perquè ell ha fet de central ell ha fet més, sí? Bastant cop de central a la Pedrera del Barça.
Clar, però la sensació que potser et queda, no?, veient el partit d'avui i els partits que ha jugat de Cancelo de lateral, sí, esquerra llarg, és que potser, no sé, jugat millor allà que no...
Sí. No, això sense dubte.
Et torni a l'esquerra.
De fet, el diari m'ha tocat analitzar una mica l'1-1 dels jugadors, i jo crec que l'adjectiu que li he posat és decreciente, perquè per mi ha anat de més a menys, i tinc la sensació que tots els partits que ha fet amb el primer equip és el que pitjor sensacions ha deixat. Ha pres algunes decisions dolentes a la segona part en pilota, s'ha equivocat amb un parell d'entregues, s'ha intentat un canyo, sí, una sotana just davant d'on estava Òscar Hernández, que li ha clavat una esbroncada de por. Crec que no ha transmès avui la seguretat que venia a transmetre. És normal, té una joventut. El que no era normal era el que havia fet en partits anteriors.
Sí. Això anava a dir. Jo crec que partits com avui són coses que se'ls han de permetre amb aquests
nanos. Sí. 2:45 d'una. Mira, farem un minut de pausa, un minut, i anirem amb el talismà, que avui ha estat menys talismà, el Damià López. Tot i que ho ha intentat, eh? Ho ha intentat, sí, fins al final, picant pedra, allò fins a l'últim minut, però no ha pogut ser avui. El Madrid s'ha emportat també els 3 punts del camp del Mallorca. Ara tornem.
RAC 1. Desconnecta i connecta amb la natura amb Salomon. Aquesta primavera Salomon et porta a la muntanya i et connecta amb l'aventura i l'emoció dels esports a l'aire lliure. Visita la botiga Salomon a la Rambla Catalunya 54 i descobreix tota la gamma de running i outdoor. Salomon, benvinguts al nostre món.
RAC+1 Podcast.
RAC+1 i Borges presenten Respostes que alimenten, el podcast de salut i nutrició de RAC+1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles. Escolteu-lo cada 15 dies els dimecres a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Tots som
més
1. Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Tu diràs, amb Gerard Ballet.
Thank you. Tres quarts d'una, tu diràs, RAC1, repassant la victòria del Barça aquesta nit 0-1 al camp del Cádiz, parlant ja més del partit de dimarts contra el Paris Saint-Germain que no pas una altra cosa, però no oblidarem la Lliga, perquè avui hi ha hagut dos partits també xulos, especialment el que hi ha hagut al Metropolitano, que després en parlarem amb l'Agut, i un altre partit que no passarà a la història, o el que no passarà a la història, la victòria del Cádiz, que és la victòria del Real Madrid. Mira, ara llegia a l'Albert Fernández, el company de gol, que deia a les seves xarxes, deia que el Barça havia tret 38 dels últims 45 punts a la Lliga, però que això no havia servit per restar-li cap punt al Real Madrid en la lluita pel campionat. És a dir, que continuaves estant a 8 del conjunt madridista. De fet, Joan Martí, avui, abans que comencés el partit del Barça, sóc una mica de bandera blanca, no? Vull dir, és com ja ha dit que no calia ni esperava veure què feia el Barça, que ja d'alguna manera desenonaves la Lliga per perduda.
Però és que la setmana passada, en una tertúlia aquí amb Marc Barbà i companyia, tu em vas fer la prometa de que era una vinagrat i de que no confiava. I és que no sortien per enlloc els comptes. Jo vaig dir que si el Madrid guanyava Mallorca, la Lliga estava sentenciada, i per mi la Lliga està sentenciada.
Sou tan contundents com el Joan Martí o no?
Jo, a mi em costa veure molt que aquest Madrid perdi la Lliga, sincerament. Perquè el Barça no la pot guanyar, aquesta Lliga. Primer l'ha de perdre el Madrid i llavors, si cas, el Barça potser la guanya. Mm. I aquesta dada que comentaves ara de l'Albert Fernández demostra que el Madrid no està massa per la labor de perdre-la. Jo sóc dels que penso que la Champions pot canviar alguna dinàmica, però no sé si tant com perquè hi hagi un xafastre d'aquestes dimensions.
Jo crec que la Lliga la guanyarà el Real Madrid, és a dir, és que crec que és molt fiable, crec que quan volen acceleren, quan volen frenen, que ho tenen tot com molt, molt controlat i temporitzat, i crec que ara mateix els hi costarà molt deixar-se punts. Per tant, si passa serà una sorpresa, però ho veig molt complicat.
Clar, és que el Toni feia fins i tot els comptes de la lletera una mica, que necessitaria el Barça per guanyar la Lliga. Tu, Toni, ara, de fet, ara ja ens podem posar en situació, vull dir, no són comptes de la lletera, vull dir, diumenge hi ha un clàssic, és veritat que abans hi ha el partit del Paris Saint-Germain, però diumenge hi ha un clàssic, i si centrem en la Lliga, 8 punts de diferència ara mateix, falten 7 jornades pel final, 21 punts. Posem-se en la millor situació possible, que és que el Barça guanya i guanya l'Averaix també, que vol dir que el Barça ha de guanyar el Bernabéu per més d'un gol. És a dir, per dos gols com a mínim, perquè si guanya per més d'un gol, l'Averaix és pel Madrid, perquè la diferència general de gols no la retallaràs amb les jornades que falten. Això suposaria que el Madrid hauria de punxar dues vegades...
En sis partits.
En sis partits, dues vegades, un empat i una derrota, per donar la possibilitat al Barça que guanyés la Lliga.
No, sí, dos empats,
sempre i quan el Barça ho guanyi tot,
per tant, encara té dos empats amb sis partits, que és un terç, és a dir, un terç dels partits encara es pot permetre dos empats i encara guanyaria la Lliga.
I si el Barça no li guanya l'Averaix però guanya el Bernabéu, és a dir, guanya per la mínima, aleshores farien falta dues derrotes del Madrid perquè el Barça pogués guanyar en aquests últims sis partits.
Sí, no, o sigui, no són dades que ens ajudin Ballera a canviar el que hem dit.
No, però Ballera hi creu, ell
sí,
hi creu.
No, jo no estic dient que hi cregui. És veritat que si tu vols tenir una mínima opció, jo crec que l'opció de dir espantar-los una mica passa per guanyar el Bernabéu.
I guanyar bé.
De més d'un gol. I la setmana que ve hi ha un Real Societat Real Madrid. A Noeta. Si el Madrid és capaç de treure aquest partit, crec que serà campió veient el calendari que té. Si no, també tindrà totes les de guanyar, però que punxés en dues setmanes consecutives seria l'única opció que veig aquí al final perquè el Barça pugui lluitar a la Lliga. Aquesta és la meva percepció a dia d'avui, que està complicadíssima. Suposo és que no hi ha ningú ara mateix que digui no, és que la guanyarem segur, no? Si és que no ha passat mai, seria històric. seria històric que aquestes alçades de la competició remuntessin 8 punts de diferència. Per tant, Oriol, ets tu molt optimista amb la Lliga o no tant?
Jo sóc poc optimista, però si tu guanyes el Bernabéu, tot pot passar. Tot pot passar perquè una derrota al Madrid en el Bernabéu et fica 5 punts, ve a saber què passa en Champions, pot haver una segona derrota, que això no et dona a passar-lo, però sí que ja dona la sensació que estàs molt a prop. I al final no saps mai el que pot passar, perquè en futbol tot pot passar. Però tot això passa per guanyar el partit del Clàssic. Sense el partit del Clàssic no hi ha res a fer. Si tu el guanyes sí que tens una possibilitat, perquè és que el Madrid l'hem vist en molts moments en què semblava que estava fet, perd el Clàssic i a partir d'allà acumula dos derrotes seguides, més algun empat, bueno, comença a trontollar una miqueta la cosa. I això li ha passat al Madrid, li ha passat al Barça i passa sempre. Quan passen de no perdre... I això és el bonic del futbol, tens una derrota i acumules una altra. I és així, no? Perquè quan són derrotes importants, sempre ve seguit d'una altra. I al final, bueno, si guanyes allà, tot pot passar.
Doncs, Joan Martí, veus? Si guanyes allà, tot pot passar. Ens hem de quedar de moment amb el missatge de l'Oriol Riera i ja... Si s'ha d'acabar la Lliga diumenge perquè no hi ha un bon resultat, s'acabarà igualment. Si no, doncs ho allargarem encara una mica més, que mai saps què pot passar. No et diré vinagre per això, no em preocupis. Hola, Damià López, bona nit.
Hola, Gerard, bona nit.
Aterratge d'aquest viatge fugaç a les Illes Balears, a Palma de Mallorca, amb un partit amb victòria pel Madrid, però diguéssim que tampoc ha estat res de l'altre món, 0-1 cap a casa, amb alguns canvis i els 3 punts.
Sí, bé, el Madrid ha fet la feina complet, però realment era una bona oportunitat avui, jo crec, perquè per 10 punts, evidentment tu parles del Clàssic, del partit contra la Real Societat, que són partits complicats, però jo en el d'avui tenia fe per diversos motius. Un, doncs perquè el Mallorca és un equip que posa les coses molt, molt complicades, que avui, fins que no ha arribat el gol de Tchouaméni, doncs el Madrid no ha tingut possibilitats pràcticament, no ha vist porteria, només un xut de Bellingham a la primera part, però també Raillo no ha tingut una, és a dir, era un partit feixuc, un partit de mastegar sorra, un partit molt Mallorca, no? Realment l'equip d'Aguirre ha demostrat que s'havia recuperat de la desfeta del partit de Copa, però ha arribat la que sol arribar sempre, no? Perquè el Madrid gestiona molt bé els moments, sap que sempre arriba aquest tipus de situació, però és que a banda d'això, també, com dius, els canvis que ha fet el Barça i el Madrid també obligat pel partit que té a Manchester, però 5 canvis i quins canvis, no? No ha jugat ni Carvajal, ni Camavinga, ni Kroos, ni Rodrigo, ni Vinícius, cap d'ells titular. A més, Kroos i Rodrigo s'han quedat sense jugar ni un minut, Rodrigo amb un cop, i clar, a la vista d'això, doncs a la primera part el Madrid li ha costat, i sí que és veritat que amb el gol de Tchouaméni doncs ha canviat la decoració, el partit s'ha obert, Aguirre ha hagut de canviar el sistema, ha passat a jugar amb dos puntes, ha posat tots els seus futbolistes talentosos i s'ha de dir que a sobre ha entrat Vinícius, que l'home ha fet un recital en el moment en què ha entrat amb el gol entre cella i cella. El Madrid ha tingut oportunitats per sentenciar, no ho ha fet. El Mallorca no s'ha rendit i la veritat és que els últims minuts han estat molt oberts, però jo em quedo amb el fet que amb 0-0, si Tchouaméni no té aquella oportunitat de rebot, doncs no sabem què hauria passat, però el Madrid li ha costat, però ha fet la feina i ho ha tret endavant com gairebé sempre. I respecte al que estava dient ara fa una estona, clar, és que el Madrid ha perdut un únic partit en tota la temporada a 90 minuts, perquè també perdre contra l'Atleti de Madrid a la pròrroga. Clar, fent aquesta proporció sembla molt difícil, gairebé impossible, que la dinàmica canviï d'aquí al final.
Sí. Què se n'ha dit a la sala de premsa? Què ha dit Ancelotti d'aquesta victòria? Suposo que també ha parlat de dimecres.
Sí, de tot una mica. Ancelotti d'entrada, doncs, com et pots imaginar, satisfet per una victòria que admet que, encara que queda molt, doncs, apropa el Madrid més al títol.
No, creo que no. Nosotros nos damos cuenta de dónde estamos en este momento, en la Liga, en la Champions, nos damos cuenta. Cada partido es como una final. Tener la ventaja es muy, muy importante antes del partido de domingo. Esto era el objetivo.
I de cara a dimecres, si vols hi ha alguna pinzellada, sí. Perquè ja li han fet algunes preguntes, doncs no, evidentment Carvajal per Lucas Vázquez, es mantindrà Rüdiger, el dubte de Nacho. Bé, Militao ha entrat al final ja per conservar el resultat, tot i que ha dit que l'hauria volgut fer jugar una mica abans, jugarà Mendy, i a partir d'aquí, clar, Tchouaméni avui ha estat titular perquè està sancionat per estar percebut de targetes, va veure la tercera targeta en l'anar contra el City, amb Fede Valverde, Kroos, que avui tampoc ha jugat, Rodrigo, que estarà recuperat, Bellingham i Vinícius, no hi ha més. Avui Brahim ha jugat molta estona, José lo ha jugat als 90 minuts, li ha complert tothom perquè té una plantilla molt àmplia. En relació a això, doncs, Ancelotti està convençut que arribaran bé al partit de l'Etihad.
Yo creo que llegamos bien también, porque creo que no es que he dado descanso no por un aspecto físico, todo el equipo estaba bien, solo Rodrigo ha tenido un golpe, no estaba 100%, los otros estaban muy bien y podían jugar. Físicamente el equipo está muy bien, creo que físicamente no vamos a ganar el partido físicamente, vamos a ganar el partido por la actitud el próximo miércoles, no por el aspecto físico, porque Manchester City físicamente es un equipo muy, muy fuerte.
Diria Gerard que el clàssic queda molt lluny, entre el madridisme. O sigui, el clàssic és com una cosa que es veu que ja arribarà, que evidentment servirà ja per determinar com s'afronta la Lliga, però ara és Manchester, Manchester, només Manchester. Es posen la pell de bé, víctimes, donen el Manchester City com a favorits, queden tres dies, però evidentment el Madrid ara, diguem que adopta un paper de tapat en aquesta eliminatòria que em sembla que li va fantàsticament bé.
Avui també ha jugat el City, ha guanyat 5-1 contra el Luton. Tenim aquí el nostre citizen il·lustre, bueno. El Pol Ballús. Sí. Sí, home, sí, uns quants anys a la ciutat. Sí. Autor de la secció de Manchester, el t'ho diràs, amb el Roger Saperes, etcètera, etcètera. I per tant no es perd ni un partit del City, sempre que pot el Pol Ballús. 5-1 amb alguna rotació, no? Però no tantes com el Madrid, clar, s'estan jugant la Lliga.
No, però alguna de molt important, perquè no ha jugat Rodri, no ha jugat Foden, no ha jugat Bernardo, que jo diria que són els tres jugadors més claus, probablement juntament amb De Bruyne, que ha tornat de la indisposició que va patir just a Madrid, però tres jugadors que les últimes setmanes havien estat tocats físicament, que quan acaba el partit al Bernabéu, Rodri s'acosta gent del cos tècnic del City i diu: escolta, haig de parar perquè no em dóna més, perquè no puc. Un Rodri que va tenir un mal partit al Bernabéu, crec, i a Foden se'l havia canviat en últims partits també perquè li pujaven els bessons i notava carregat, Bernardo igual, així que d'alguna manera jo crec que positiu pel City que hagin pogut guanyar 5-1 amb els tres jugadors més importants descansant, amb Walker entrant a la convocatòria de nou, Stones està perfectament i podrà jugar, Nathan Ake podria ser també que entrés a la convocatòria contra la Champions, de dir que no està allò però vol forçar per entrar, així que d'alguna manera jo crec que a nivell físic i pel resultat que han obtingut també, bones sensacions per un City que ho posarà tot el dimecres.
Em sembla que el Riera també has vist alguna cosa del City, no? Del que deies abans.
No, al final sensació que poden anar canviant peces i l'equip canvia, però canvia mínimament. La veritat que l'equip juga molt bé. I al final pot anar canviant i es nota molt poc.
Per cert, que si esteu buscant cotxe, que sàpigues, Mireia, que aquesta és la teva oportunitat. Seat Catalunya Motor fan liquidació d'estocs. Visita'ls i trobaràs el Seat que busques. Aprofita-ho, les unitats, perquè a més són limitades, només a Seat Catalunya Motor, a Barcelona, al carrer A 51 de Zona Franca, i a l'Avinguda Madrid 179, al City Madrid, dimecres a partir de les 9, evidentment, aquí a la sintonia de RAC1, amb una gentada de por. Ja us ho avanço, amb una gentada de por centrada en aquest partidàs i amb la narració del Damià López. Gràcies, Damià, una abraçada.
Molt bé, tu faràs l'Arsenal, no?, el dimecres.
Sí, també, senyor.
Tota l'atenció centrada també en part, perquè és el guanyador del City-Madrid, doncs s'enfrontarà al Bayern-Arsenal, per tant, també pendents. No deixarem de banda aquest partit.
No el deixarem de banda. I si guanya el Madrid, encara el tindrem més present, perquè ens haurem d'acomanar a un altre equip. Vull dir que,
exacte.
Vull dir que intentarem també seguir-lo. Sí, sí. Allà tindrem un ull i els altres 10 dels ulls de l'estudi estaran segurament posats amb el, sí, amb el Madrid. Una abraçada, Dami.
Igualment,
que
bona nit.
Que vagi bé, bona nit, bona nit. Aquest Madrid-City, City-Madrid, millor dit, dimecres a les 9, el PSG-Barça dimarts també a partir de les 9. S'ha jugat avui un partit més a la primera divisió masculina de futbol. De fet, se n'han jugat dos, perquè hi ha hagut un Rayo 0, Getafe 0, que em sembla que ha vist en directe l'Oriol Riera, si no m'equivoco, Oriol.
Sí.
I què? És d'aquells...